El cafè de la ràdio.
Volem seguir precisament parlant d'aquest judici de la violació múltiple de Sabadell. Parlàvem ara amb l'advocat defensor del cas per entrar de ple en aquest cas que ha remogut l'opinió pública per aquesta revictimització de la jove, per com es fa aquest procediment judicial, i per això en volem seguir parlant en aquest cas amb l'advocada i experta en agressions sexuals, Esther García López. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia a totes, què tal?
Hem estat parlant molt d'aquest concepte de la revictimització. Ara en parlàvem amb l'advocat del cas, deia, el fiscal ha fet la seva feina perquè s'ha de provar que tot el que ella diu fos així, per tant s'han de fer aquestes preguntes, però s'hauria de canviar el procediment, si aquest ha de ser el procediment per protegir aquestes víctimes que han passat per una situació tan crua com aquesta, perquè hi ha proves pericials que així ho posen damunt la taula, no? Tenim en aquest cas les proves mèdiques de l'Hospital de Sabadell, les proves policials. És a dir, caldria un canvi, una perspectiva de gènere, per què no dir-ho així també en aquests casos?
El que cal, òbviament, és una formació multidisciplinar i des d'una perspectiva de gènere de tots els operadors que treballem en aquest àmbit, no? Inclosos també, òbviament, advocats i advocades. Òbviament, les proves, que sí que és el que s'han practicat abans del judici oral, ja les tenim, però igualment s'han de practicar davant del jutjat que ha de decidir si condemna o no. És a dir, aquestes proves són necessàries. El que és important és com tractar a la perjudicada, com formular les preguntes, que no siguin preguntes inquisidores, que no siguin preguntes tendents a qüestionar-les. Simplement s'han de formular preguntes tendents a delimitar els fets i la qualificació jurídica d'aquests fets. La resta de preguntes són intranscendentals i, per tant, hauríem d'evitar fer o permetre, s'hauria de no permetre aquest tipus de preguntes.
Deixi'm que li posi un fragment, un tall de veu, doncs, d'aquest judici, perquè em digui si en aquest cas creu que el procediment que prenia en aquest cas l'advocada de la defensa era el correcte.
Está dentro de la población, pero son las 6 de la mañana y no hay nadie.
Bien, pero usted cuando pasó por estas calles recuerda haber pasado por algunas casas, por algunos pisos, ¿correcto? ¿Es así?
Sí.
Vale. ¿Y usted en ese momento no pudo chillar?
No, estaba muy coaccionada, muy bloqueada. Tenía muchísimo miedo y temía por mi vida.
¿Ni tampoco pudo llamar a un timbre?
¿Cómo voy a llamar a un timbre si estoy diciendo que me llevó a la fuerza contra mi voluntad?
En aquest cas, com ho veu?
Òbviament són preguntes tendents a desacreditar la noia, a desacreditar la víctima de violència sexual, però per mi és que són preguntes intranscendentals i des del desconeixement del que passa pel cap de la dona en el moment de que és atacada o s'ataca a la seva llibertat sexual. És a dir, és que ni se li acut picar a un timbre o cridar en moltes ocasions. Però que les faci la defensa no m'estanya tant com que de vegades les puguin fer altre tipus d'operadors, com pot ser les acusacions o fins i tot jutges i jutgesses. Això és pitjor.
Clar, ahir llegint al voltant sobre aquesta qüestió, clar, hi havia, diguéssim, diferents visions, no? La primera que li comentava al principi de l'entrevista, no? Al final s'han de provar uns fets, per tant s'han de fer unes preguntes i és important que la víctima pugui respondre, com en aquest cas ens deia l'advocat, ho va fer doncs, la víctima d'aquesta violació múltiple de Sabadell, no? Però... Per altra banda, també hi ha molts comentaris, potser d'aquestes persones més desconeixedores del món del dret, no? Que no acaben d'entendre que es pugui anar fins i tot a buscar tots aquests detalls, no? Què ens diria? A quina banda està vostè de les dues visions?
Jo estic a la banda de que s'han de preguntar o s'han de formular preguntes per tal de delimitar els fets i per tal de veure quina qualificació jurídica estem parlant, és a dir, si és una agressió sexual o és un abús sexual. La resta sobra. I sobretot, el com formular preguntes. No se mereix dir per què no es va resistir vostè en aquest to, o formular la pregunta, vostè va intentar resistir-se? És a dir, és la manera de fer la pregunta. De fet, en moltes ocasions, jo que sóc acusació particular sempre, i defenso els interessos de les dones que han patit agressions o abusos sexuals, les preparo per aquest tipus de preguntes en funció del jutjat on cau el tema, perquè prefereixo que les escoltin de la meva veu i, per tant, no rebin aquesta pregunta d'una manera sorpresiva, sinó que ja sàpiguen que, per exemple, se les qüestionarà perquè han denunciat 5 dies després dels fets, ¿vale? Això de vegades hi ha operadors que encara no entenen que la dona no té per què denunciar immediatament, sinó quan estigui preparada, però prefereixo que l'hagin escoltat de la meva veu, primer, que no que la faci una altra part en el procediment d'una manera més inquisitiva, potser, o més coercitiva, no? I que la dona en aquest moment es quedi bloquejada. De vegades el que es busca amb una pregunta no és la resposta, sinó que quedi bloquejada.
Per tant, al final, acabar amb aquesta revictimització passa per com preguntem, no tant pel que preguntem.
Exacte. Bueno, sí que hi ha preguntes que estan fora de lloc. És a dir, jo he escoltat jutjats on han preguntat si vostè havia arribat a l'orgasme, si ha fet estudis d'interpretació, dramatització, preguntes que estan totalment fora de lloc. Hi ha preguntes que no s'han de formular. Mai. Mai. Però preguntes relatives, insisteixo, o tendents a delimitar els fets, són importants. Hem de saber si es va utilitzar la violència o no, per distingir si és un abús d'una agressió sexual. Aquestes preguntes són necessàries. I, per tant, si hi ha hagut una resistència física, que pot ser, no té per què ser que la dona pegui, sinó pot ser una resistència de, o verbal, de dir que no, o que estigui plorant, això per mi ja és una resistència, per al llenguatge corporal és molt important, és suficient. Hi ha preguntes que no es poden fer i hi ha altres preguntes tendents a delimitar, insisteixo, els fets que es poden formular d'una altra manera. Tenint en compte que aquesta dona ja ha repetit els fets durant 3 ocasions, és a dir, a la denúncia, quan declaren fase d'instrucció, amb els perills del jutjat i el dia del judici, i que potser han passat entre 2 i 3 anys des que van tenir lloc els fets. I això s'ha de tenir en compte, insisteixo. I per tant, les preguntes s'han de formular d'una manera que no sigui inquisitiva ni que tingui com a objectiu qüestionar-la en aquell moment.
I els mitjans de comunicació, quin paper hem de tenir? Perquè reproduir, com hem fet ara, ho hem fet nosaltres, hem posat fragments de la declaració de la víctima, hem posat fragments de la declaració dels acusats. El rol dels mitjans de comunicació ajuda també a revictimitzar?
Depèn del tractament que es faci per mitjà en concret. Jo crec que els mitjans de comunicació sí que estan fent una tasca important de cara a que, per exemple, es transmeti a la societat, no?, de com pot ser tractada una dona, no?, que ha patit violència sexual durant el procediment, però per tal, o sigui, fer una crítica constructiva per tal que el sistema canviï. Sí que és cert que hi ha d'altres mitjans tendents, doncs, a qüestionar la dona, que tenen notícies de, bueno, doncs la van trobar 2 mesos després a la platja, com si aquesta dona no pogués fer res perquè ha patit un atac contra la seva llibertat sexual. Depèn del mitjà. Jo crec que ara, de la manada, l'anterior, de la mediatització d'aquell judici, sí que es va produir un canvi en la sensibilitat, de molts jutjats, i això és important. I jo crec que s'ha de donar altaveu a aquestes qüestions que passen als jutjats i que en moltes ocasions a la societat no els hi arriba. La societat pensa que denunciar una agressió sexual és algo molt senzill, i que la dona, el procés judicial és molt ràpid. En aquest cas han passat 2 anys perquè hi ha mesures cautelars i hi ha persones que estaven en presó preventiva, però una causa normalment d'aquestes pot durar entre 3 i 4 anys. Llavors, és important, no?, que la nostra societat sàpiga com funciona el sistema, les seves mancances, el que funciona i el que no funciona. I el que no funciona, òbviament, per canviar-ho.
Parlàvem d'aquesta formació multidisciplinària en el camí de canviar-ho, però unes sentències contundents també serien importants?
Sí, per suposat. Sí, sí. Per suposat, i l'adopció, unes sentències contundents, i sobretot jo el que plantejo també és una adopció de mesures cautelars des d'un inici del procediment. Jo porto moltíssims casos de violència sexual on el presumpte agressor o agressor, perquè ja està condemnat durant el procediment, no ha tingut cap mesura cautelar. No ha tingut cap provisió d'apropament i comunicació vers la víctima. Pensem que de vegades l'agressor forma part de l'entorn proper de la víctima, o no tenim presó preventiva. I en arribar al judici, aquesta persona està desapareguda. M'explico? Uh-huh. Llavors, jo crec també, això és una qüestió a plantejar, però que en el moment que hi ha indicis de que hi ha hagut qualsevol acte contra la llibertat sexual d'una dona, és importantíssim establir mesures cautelars tendents a que aquesta persona, el presumpte agressor, no desaparegui. Perquè està passant.
No, de fet, en el cas de Sabadell, ho explicàvem ara, hi ha una persona que està fugida, presumpta agressora, per tant, en recerca i captura internacional. Esther García López, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
A vosaltres per tractar aquest tema. Gràcies.
Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia.
Igualment, adeu.